Són les 10 del matí. Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2025. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un dissabte més aquí a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, la galeria dels ocells, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb la Laura Cid, ambientòloga del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb qui parlarem d'un nou estudi sobre la diversitat biològica que hi ha al tram baix del riu Llobregat. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen. Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA. Comencem amb les notícies. El Seprona investiga el maltractament d'animals en residències d'acollida. Una investigació del Seprona, el cos de la Guàrdia Civil encarregat de la protecció de la natura, ha revelat greus pràctiques i irregularitats de dues empreses de recollida, tractament i gestió d'animals que donaven servei a una cinquantena de municipis de la província de Barcelona. Entre les diverses negligències que s'hi han identificat figuren el maltractament animal, el sacrifici injustificat o la malnutrició, a més del tractament clandestí de cadàvers. Dues de les residències que han estat investigades eren regentades i gestionades per les mateixes persones. Una d'elles disposava d'una incineradora autoritzada, que, segons els resultats de la investigació, podria haver estat utilitzada per destruir cossos sense seguir els protocols legals de traçabilitat exigits per la normativa. Dins d'una nau industrial s'han aixecat sospites d'aquestes possibles pràctiques d'ocultació de proves vinculades amb la mort injustificada d'alguns dels animals i l'emmagatzematge no autoritzat de cadàvers. En l'operació, anomenada Relicte, han estat investigades un total de 5 empreses i 7 persones. 5 d'elles han declarat sobre les dures circumstàncies d'alguns dels animals ingressats a les instal·lacions. Els treballadors d'aquestes residències estaven subjectes a estrictes contractes de confidencialitat i no s'hi permetia la participació de voluntaris que poguessin comprovar la transparència en el tracte i el benestar dels animals. Des de fa diversos anys, denúncies ciutadanes i entitats protectores havien estat alertant sobre diferents irregularitats relacionades amb la manca d'atenció veterinària, l'alimentació insuficient o el maltractament detectat a dins dels centres. Ja s'havien aportat proves documentades d'alguns animals desnodrits i d'altres d'injustificadament eliminats. Finalment, la denúncia interposada a la Fiscalia de Medi Ambient per la Fundació per l'Assessorament i l'Acció en Defensa dels Animals va acabar amb l'ordre dirigida al Seprona per tal d'iniciar la investigació. La cinquantena d'ajuntaments que atorgaven contractes puntuals a les empreses implicades han al·legat desconeixement de les irregularitats que es feien dins d'aquests complexos. La qüestió posa de nou en evidència l'absència d'interès, supervisió i control que hauria de formar part de la responsabilitat que està obligada per llei a exercir cada municipi per tal de garantir el destí i el bon tracte dels diversos animals abandonats. Més coses. El col·lectiu ecologista català reporta a la Generalitat el que suposaria una possible dana a Catalunya. 14 entitats ecologistes i diversos col·lectius veïnals, la major part de l'àrea metropolitana de Barcelona, presentaran requeriments de moratòria per a 20 plans urbanístics que es troben en zones amb risc d'inundació a Catalunya. Aquests grups reclamen a la Generalitat, als ajuntaments i a l'Agència Catalana de l'Aigua que revisin i que actualitzin les normatives urbanístiques i els mapes de perillositat d'inundacions a Catalunya. Consideren que s'està donant llum verda a diferents plans i llicències que no s'haurien de dur a terme en certs indrets per possibles desbordaments de cursos fluvials o per l'increment del nivell del mar. I fan èmfasi en la prevenció que ha de prevaldre en un context d'escalfament que està sent ja més acusat i ho serà més a la conca mediterrània. L'objectiu de tots aquests requeriments és pressionar a les diferents institucions i als polítics amb competències dins de l'àmbit urbanístic perquè es facin responsables de les seves decisions i evitin mals irreparables per a la ciutadania. De moment ja s'han presentat 3 requeriments per 3 diferents plans urbanístics. El de les Tres Xemeneies a Sant Adrià del Besòs, on es preveu la construcció de 1.700 habitatges, el de Biopol a la Gran Via de l'Hospitalet i el de Sant Just a la urbanització de la Bonaigua. A les pròximes setmanes és previst que se'n presentin un 7 més. Les dades aportades per tots aquests col·lectius indiquen que un 15% del territori català urbanitzat es troba en risc d'inundació, tot una àrea en la qual viuen més de 325.000 persones, el 6,6% del conjunt de la població. Un espai que també inclou a 46 hospitals, 48 geriàtrics, 71 càmpings, 26 indústries en perill de radioactivitat i 53 més del risc mediambiental. Les entitats adverteixen que les mesures actuals per gestionar aquests perills d'inundació són totalment insuficients i recorden que cal tenir molt presents els dissortats fets ocorreguts a València pels efectes de la dana. i situació crítica d'animals feréstecs i de plantes a causa del maltractament del planeta. La biodiversitat arreu del món està disminuint a uns ritmes inquietants a conseqüència de l'activitat humana. La pèrdua d'hàbitats, la contaminació, la sobreexplotació de recursos o el canvi climàtic són algunes de les causes principals d'aquest declivi progressiu. A tot l'estat espanyol hi ha actualment 7 espècies que estan en situació crítica per presentar un decreixement molt elevat a dins les seves poblacions. 6 d'elles són animals i la restant un vegetal. En el cas dels animals, 3 d'ells són ocells, 2 mol·luscs i una, un mamífer. Dins les aus hi ha en concret la trenca, també el xarxet marbrenc i, per últim, el gall fer cantàbric. Pel que fa als 2 mol·luscs amenaçats són la nàiada auriculada i la nacra, i en referència al mamífer parlem del bisó europeu, del qual sols queden 142 individus localitzats de forma dispersa pel País Basc, Navarra, La Rioja, l'Aragó i Castella i Lleó. El vegetal en situació crítica, per últim, és l'estepa de Cartagena, una flor de la qual s'han pogut censar a tot l'estat únicament 12 exemplars.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem un nou any i amb ell els nostres millors desitjos de pau i amor per totes les criatures que poblem i vivim en el planeta. Com a símbol de pau, avui el Sabies Què el volem dedicar a les relacions d'amistat que els animals són capaços d'establir, inclús tractant-se moltes vegades d'espècies antagòniques, de molt desigual pes i mida o amb edats molt diferents. L'amistat és un sentiment universal capaç de superar barreres i va més enllà de l'amor fraternal, de la pròpia espècie o de la parella. Hem viatjat a través d'internet a la recerca d'històries insòlites i hem trobat exemples tan diversos com els que us anem a explicar.
L'amistat entre un cadell de Golden Retriever i un peix carpa que vivia dins un llac ubicat a Oregó, als Estats Units. Cada dia, en les seves passejades, el gos s'atensava a la vorera del llac on la carpa esperava el gos, treia el seu petit cap i els morrets dels dos animalons es tocaven com a indicatiu d'alegria i amistat.
Un jove hipopòtam va ser rescatat del desastre ocasionat per un tsunami que es va produir l'any 2004 a la costa de Kènia. El van traslladar a una reserva d'animals i li van posar el nom d'Owen. Allà es va trobar amb una tortuga mascle de 130 anys anomenada Zé, que el va cuidar i es van fer grans amics. Les fotos ens mostren com el cap del petit Owen descansa afectuosament sobre la closca i les grans potes de la tortuga, que li va dedicar moltes atencions i va cuidar d'ell.
Una petita femella de tigre asiàtic va ser alletada per una truja fins als seus 4 anys d'edat. Aquest vincle maternal va possibilitar que, quan es va fer més gran, la tigressa mantingués vincles d'amistat amb altres porcs i també amb gossos. En les imatges es pot veure com la tigressa, que ara ja té 2 anys d'edat, viu envoltada de petits garrins formant una estampa familiar.
Però és possible que un gos domèstic i una guineu salvatge puguin establir una gran amistat? Doncs sí. En els boscos de Noruega, el gos anomenat Tini, un dia durant la seva passejada va coincidir amb la guineu i, en comptes de fugir, va començar a establir una forta amistat. Els dos amics juguen cada dia pel bosc, aliens a que les seves imatges s'han fet molt populars.
Aquestes petites històries entranyables no tenen final. I amb aquest recorregut insòlit podem continuar observant a una gateta adoptant un conill, a oques passejant i jugant amb gats, a una guineu i un gat compartint el seu afecte, al gat de casa aguantant pacíficament que ratolins domèstics jugant amb ell pujant i baixant pel seu llom i cap, al gran elefant jugant amb un gos. Les històries continuen. Els vincles i les relacions d'amistat i cooperació entre els animals no humans no tenen final i ens fan reflexionar. Des de la veu dels animals i la natura, us desitgem a tots...
un bon any!
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, a moda de recomanacions, quins criteris hauríem de tenir com a consumidors a l'hora d'anar a comprar els productes?
Sí, si parlem de fruita i verdura i productes frescos, hem de tenir en compte l'estacionalitat, si són del temps o no del temps. Menjar tomàquets al Nadal realment és portar-los de molt lluny si la seva qualitat és molt petita. Per tant, hem de mirar que els productes tinguin un certificat d'agricultura ecològica, perquè és un sistema concertat entre el productor i el consumidor. En segon lloc, hem de mirar la proximitat, com més a prop de casa millor, encara que no sempre és ideal o perfecte. Si algun dia volem prendre una pinya tropical, doncs no hi ha més remei que portar-la del tròpic, per dir-ho de manera, no? Hem de mirar també si té certificació de benestar animal i si aquesta certificació és autèntica o és purament un tràmit, i també si hi ha un respecte als drets de les persones que hi treballen, no? I s'han sortit la indústria càrnica, les condicions de vida d'aquesta gent, que fa una mica ganes de tornar-se vegetarià.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui anem pel clàssic. Aquesta música que, sortosament, es conserva intacta, a on la electrònica encara no hi ha entrat, i el so de la corda, el metall i la percussió és genuí. Escoltem Per Elisa de Beethoven, abans, mai millor dit, del pianista Wilhelm Kempff, i el primer moviment de Peer Gynt, del compositor noruec Edgar Grieg, condueix la New York Filarmònica a Leonard Bernstein. Thank you.
La veu dels animals i la natura. Ràdio Estel. Temps per l'entrevista. Avui volem parlar del riu Llobregat, perquè moltes vegades parlem d'ecosistemes, evidentment importants, però que estan més lluny. I a prop tenim molta diversitat biològica, tenim moltes espècies d'interès i també tenim amenaces. De tot plegat en parlarem avui amb la Laura Cid, a qui saludem en primer lloc. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Laura, la definim, és ambientòloga, és cap, en concret, de l'Oficina de Gestió Ambiental del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, una tasca que ja fa anys que realitzes, no, Laura?
Sí, ja farà prop de 8 anys. I, bueno, treballem amb els diferents espais naturals que trobem a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i que si pensem no només en els espais naturals, sinó també en tot el verd urbà, parlem d'infraestructura verda.
Mm-hmm. Parlem avui en concret d'aquest estudi de connectivitat i biodiversitat a l'àmbit metropolità del riu Llobregat. És un estudi extens, treball de camp, també treball de dades, que heu realitzat, si no m'equivoco, també a partir de diversos treballs i des de fa 2 anys. Ens ho definiràs una mica millor tu, Laura.
Correcte. Mira, vam començar el 2021-22, i arrel d'uns estudis que van portar a terme a tot el que és el tram metropolità del Llobregat, que vindria a ser des del Pont del Diable Martorell fins a la desembocadura, inclús el Delta, i vam detectar que hi havia 2 temes que no teníem molta informació, no? O que la informació que teníem estava molt localitzada a determinades zones, concretament a la del Delta. I aquests 2 aspectes eren la biodiversitat, és a dir, la diversitat d'espècies que podem trobar al territori, i la connectivitat ecològica, que fa referència als fluxes, no?, de la fauna pel territori, com es poden moure o com tenen impediments per a fer-ho. Mm. I a partir d'aquí vam fer aquests 2 encàrrecs.
El riu Llobregat, aquests 30 quilòmetres que dius, que van des del Pont del Diable a Martorell fins al Delta, recorre un total de 16 municipis, és el tram baix d'aquest Llobregat. Per tant, dius que en aquesta recollida prèvia de dades, diguem-ne que no hi havia aquesta informació o gaire informació sobre la diversitat biològica.
Sobretot, molta de la informació de la biodiversitat es concentrava a la zona del Delta, que és on estan els espais protegits o els espais naturals del Delta, i és on la gent visita més, perquè hem de tenir en compte que molta de la informació de la biodiversitat prové de ciència ciutadana, és a dir, que són les mateixes persones, no?, que visiten els llocs que van informant de les espècies que veuen, i llavors estava tot localitzat molt a la zona del Delta. I el que volíem saber és que si era que només hi havia o que la major biodiversitat es trobava en aquesta zona, o és que faltaven dades a la resta del territori, no? Tot el que seria l'eix, més l'eix del Llobregat. Això per la part de connectivitat, per la part de biodiversitat. I per la part de connectivitat es parlava de grans eixos connectors, es parlava de la connexió del que seria les muntanyes del Baix Garraf amb Collserola, no?, a través de la vall del Llobregat, però es parlava a nivell de grans eixos, però no s'havia mai baixat d'escala i mirat exactament per on passa la fauna per creuar totes les infraestructures que són paral·leles al riu Llobregat i que fragmenten el territori, no?, que dificulten aquests fluxes. I això és el que vam fer, baixar d'escala i anar a veure exactament quins eren els passos i quines característiques tenien.
Un treball fonamental també per la conservació, després en parlem. Parlem també ara d'aquestes dades concretes que heu tret, però abans, per acabar-ho de definir, explica'ns una mica com vau fer. No, ens has parlat d'aquesta recollida de dades del que hi havia prèviament i el treball de camp en què va consistir.
Doncs els 2 treballs els vam intentar portar a terme en paral·lel, perquè un i l'altre tenen sinergies i s'enriqueixen. I, bàsicament, la primera fase va consistir en això, no?, el que deies, en recopilar la informació disponible per part de biodiversitat i per part de connectivitat ecològica i veure quins eren els treballs que hi havia i quina era la informació per a partir d'aquí, no a partir de zero. En una segona fase, el que es va fer va ser portar a terme unes campanyes de treball de camp que van tenir una durada de... Bueno, van tenir diferents campanyes, però el que vam intentar és que tingués una durada d'una mica més d'un any per agafar diferents èpoques, no? Perquè no, la fauna no s'activa en les mateixes... O sigui, en èpoques que és més activa que en d'altres, i volíem veure aquesta diversitat de moments. I després, ja amb tota aquesta informació recopilada, es van treballar les dades, es van analitzar i es van fer propostes concretes, perquè el que sí que volíem era que fos un treball molt pràctic i molt aplicable, no un treball teòric que ens expliqués, que està molt bé, però que no ens quedéssim només a la part de diagnosi, no? Sinó que poguéssim, de, que es poguessin derivar actuacions concretes en un pressupost concret que gairebé, gairebé ja es poguessin aplicar si a algú li, li interessava, no? Ja sigui nosaltres mateixos com a Àrea Metropolitana de Barcelona o els diferents ajuntaments que formen part d'aquest espai.
El titular seria que es troben més de 2.500 espècies en tot aquest tram, moltes de les quals, bé, 336 en concret, són espècies protegides i també hi ha fauna invasora, unes 30 espècies de fauna invasora. Aquestes potser són les principals conclusions, no? Però dintre d'aquí hi ha molts, molts matisos que ens pots ampliar, també.
Sí, això podria ser com els grans titulars, no? Que tot i trobar-nos a una àrea densament poblada, com és l'àrea metropolitana de Barcelona, trobem espècies molt interessants de flora i fauna, però no podem deixar de tenir en compte la gran quantitat, no, d'espècies exòtiques invasores, tant de flora com de fauna. Per exemple, no, dels peixos, no, es van analitzar 8 espècies, perquè havíem de com acotar-ho, no? 8 grups biòtics, perdó, i sobretot vam intentar agafar grups biòtics que tinguessin una capacitat bioindicadora, és a dir, que ens donessin informació, no, de què és el que estava passant. I un d'aquests grups biòtics eren els peixos, i de les 19 espècies que es van localitzar, només 9 eren autòctones, no? La resta eren espècies exòtiques, i d'aquestes 9, una estava en perill d'extinció i dos eren amenaçades. Però, clar, el pes de les espècies exòtiques és molt elevat. I dic els peixos, com podria dir altres grups biòtics.
És, evidentment, una de les coses a tractar després, i que veurem, no, de quina manera també es pot tractar. I a banda del que són espècies invasores, parlàvem d'aquestes espècies protegides, algunes, per exemple, i parlant dels peixos, com el fartet o com l'anguila, que realment tenen una amenaça damunt d'elles, no, per poder desaparèixer d'aquest espai, que és important i que, per tant, s'han detectat aquí, però que s'han de cuidar.
Correcte. Aquí ja cal una tasca de gestió, cal una tasca també de sensibilització, no? No hem d'oblidar que moltes vegades moltes d'aquestes espècies són lliurades pels mateixos ciutadans, no? Que amb bona voluntat o en un criteri sense preveure que pot suposar un impacte, alliberen determinades espècies al medi natural, però això sí que pot provocar un desplaçament, no, del que són les espècies autòctones, en clau d'alimentació o en clau de l'hàbitat que utilitzen. Per tant, és un risc que, a més, si proliferen o reprodueixen d'una manera molt ràpida, és difícil de controlar-ho, no?
En el marc general...
Cal gestió i també cal sensibilització ciutadana.
Evidentment. En el marc general deia que us heu trobat de tot. Hi ha papallones, diurnes, hi ha fins i tot orquídies, també. Una curiositat, perquè heu trobat fins i tot 6 noves cites de líquens.
Correcte. De les 99 espècies de líquens, 6 són noves cites a Catalunya. Això creiem que és un aspecte interessant. També, com ha destacat, no, que dels ocells, tot i que és un àmbit força antropitzat, o sigui, és un àmbit força urbà o en un entorn molt, molt, molt pressionat, s'observen el 85% de les espècies d'ocells registrades a Catalunya. O sigui, en un àmbit tan petit trobem, no, més de 3/4 parts dels ocells que hem vist a Catalunya, i això també és interessant. O una nova espècie de papallona, també.
Tot això ens fa fer-nos compte una mica, donar de tot el que és la importància també d'aquest ecosistema, que és més proper, que de vegades podem ignorar o podem pensar que no hi ha tanta cosa, i com veiem, doncs sí que acapara moltes de les espècies que també tenim arreu del Principat de Catalunya. Per exemple, us recordo que parlem de l'estudi de connectivitat i biodiversitat a l'àmbit metropolità del riu Llobregat, que ha fet l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En concret, hi ha participat també la Laura Cid, que ens està explicant aquí a la veu dels animals i la natura. I de tot aquest marc, de tot aquest panorama de diversitat biològica, de diversitat d'espècies que hem definit una mica, esclar, això s'ha de conservar. Aleshores, una de les principals mesures, evidentment, que s'exposa, és la de conservar aquests hàbitats naturals. Però com es fa en un territori que especialment, i com també definiu vosaltres, està creuat per moltes infraestructures, carreteres, ponts, etcètera, etcètera?
Correcte, sí. De fet, bueno, ja ho sabem, no? Si tenim una visió aèria del territori metropolità i concretament de l'àmbit del Llobregat, doncs veiem, no, tota una sèrie d'infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries, zones urbanes, industrials, etc., que el que fan és pressionar aquest eix connector que de primer ordre, no? Perquè al final no hem d'oblidar que l'eix del Llobregat és un dels únics llocs que ens permet una connexió interior-costa, és a dir, que puguem recórrer, si som bueno, com a persones és més complicat, no? Però la fauna que pot utilitzar aquest eix fluvial i l'entorn proper, que puguem recórrer de l'interior cap a la costa, i també és el que ens permet aquesta connexió que comentava abans, no? De que són les muntanyes del Baix amb Collserola, per exemple, no? I continuar per tot el que és la serrada litoral. Com bé deies, per a mantenir tots aquests valors faunístics, florístics i aquests valors ecològics, és molt important garantir la connectivitat ecològica, és a dir, que els animals i les plantes puguin moure's, no? De la manera més lliure possible entre tots aquests espais. Perquè si el que tenim són espais aïllats, en forma d'illes, que no estan connectats amb la resta, la biodiversitat acaba perdent-se.
Laura, en concret, i parlant d'això, de tots aquests connectors ecològics, que és un tema clau, i després parlarem també d'alguns temes urbanístics que poden fragmentar encara més tot aquest espai, però com estan els connectors, per exemple, entre Collserola i el Llobregat, o entre l'Ordal i el Llobregat, o entre el Garraf i la plana del delta del Llobregat en aquests moments?
Doncs, bueno, està força constrenyit, no? Està força pressionat i fragmentat, però són aquesta xarxa fluvial i aquestes rieres tributàries del Llobregat els espais que ens permeten mantenir o garantir una certa permeabilitat. Per què? Doncs perquè, en realitat, tot i que les infraestructures són antigues i no han previst estructures específiques per al pas de fauna, sí que han previst el desguàs de tots aquests torrents i rieres que acaben desembocant al Llobregat. Per tant, el que van fer va ser, en l'àmbit, bueno, primer fer una modelització per a veure exactament quines eren les zones que teòricament semblaven més permeables i que permetien aquests fluxes, i després identificar els àmbits i anar-ho a veure a treball de camp. Mm. De fet, es van analitzar 192 passos de fauna, un a un, mirant quines són les característiques, no? Quina era la llargada, l'amplada, si eren passos que només eren per a la fauna, només eren per a l'aigua, només eren per a la fauna i per a les persones i els vehicles. Bueno, veiem totes les característiques i analitzant també el que és la funcionalitat, no? D'aquest espai, d'activitat faunística, si s'utilitzaven o no s'utilitzaven.
I vau trobar, si no m'equivoco, estem parlant d'espais, per exemple, túnels subterranis o per sota, diguem-ne, de ponts o infraestructures que poden utilitzar, doncs també mamífers, senglars, guineus, teixons, tota la fauna que pugui haver-hi allà, però la majoria d'aquests espais vau trobar que no estaven, diguem-ne, ben, almenys ben connectats, no?
Correcte. De fet, les observacions es van fer a través de tres vies, les observacions de la fauna. Una és l'observació directa, que a vegades és més difícil, depèn de les hores, depèn del soroll extern que pugui haver. No em refereixo només a soroll en quant a nivell acústic, sinó una mica el trànsit, l'activitat, etc. Després, via rastres, no? Mirant les petjades dels diferents animals i identificant-les. Però el que passa és que molts d'aquests passos estan en un substrat que pot ser un substrat de ciment o un substrat molt compactat, i a vegades la identificació de rastres no és del tot fàcil. I després també es va fer amb càmeres de fotoparany, no? Que són càmeres fotogràfiques que s'instal·len a diferents punts i que detecten, sobretot en l'activitat nocturna, quan hi ha activitat faunística. I bé, certament, tot i que molts d'aquests passos, com bé deies, no tenien les característiques o no tenen les característiques idònies per a permetre el pas de fauna, ens hem adonat que a l'àmbit metropolità, doncs, la fauna fa servir passos de dimensions molt més petites de les teòriques, no? De les teòriques que ens diuen la literatura, que ens diu que quines han de ser les característiques d'un pas per a que sigui funcional, doncs han vist que hi ha passos que potser no compleixen aquestes característiques, però que la fauna les utilitza perquè és el que hi ha, no? Mm.
I aquest és un dels punts clau, arreglar tot això, també millorar-ho d'alguna manera perquè aquesta connectivitat i perquè tots els animals, diguem-ne, puguin traslladar-se d'un lloc a l'altre de millor manera. Però, esclar, per fer això, vosaltres proposeu, per exemple, un total d'unes 500 actuacions, però, i, clar, cal bastant de finançament a tot això, no?
Sí. És una aproximació, bueno, de fet no és una aproximació perquè està tot molt ben dimensionat i molt ben calculat o bastant afinat, però sí que és una xifra que ens dona a veure que hi ha molta feina a fer, però que és una feina que és a mig llarg termini. O sigui, nosaltres el que preveiem és que els ajuntaments, que els han fet arribar aquesta informació, tinguin en compte doncs, que hi ha determinats punts que s'han de millorar i que quan tinguin finançament o quan vulguin dur a terme un projecte o un planejament urbanístic, incorporin aquestes mesures. N'hi ha de baix cost i n'hi ha de molt alt cost, no? Però que com a mínim tinguem tot sobre la taula, què és el que caldria fer i quin cost força afinat costaria. Després també és una manera de buscar finançament d'altres fons europeus o buscar algun tipus de col·laboració. L'àrea metropolitana també dona aquest assessorament, no?, tècnic o fins i tot programes de finançament que els ajuntaments poden fer servir. Però com a mínim tenim la informació per a saber què és el que hauríem de fer.
Un estudi sense cap mena de dubte, crucial, vital, per saber què tenim, que encara no ho sabíem del tot, com a mínim, a nivell de fauna, i també per aquestes recomanacions de les quals parlem, restauració ecològica, restauració d'hàbitat, recuperació d'aquests passos de fauna, de les espècies amenaçades, la lluita contra aquestes espècies invasores, l'educació, uh-huh, la divulgació, que esmentaves tu, que és molt important. Però, esclar, com encaixa tot això, Laura, amb els plans, grans plans urbanístics que tenim precisament, especialment en aquest punt de territori, no? El Pla Director Urbanístic Metropolità, el nou, que substitueix el del 76, va ser aprovat l'any 2023, uh-huh, hi ha tota l'àrea metropolitana, hi ha també Barcelona, Maresme, etc, però també, i especialment al Baix Llobregat, es contempla la construcció de 217.000 nous pisos o habitatges. Clar, tot això sumat a altres infraestructures, estem parlant de l'aeroport del Prat o altres noves construccions que es preveuen, ha de dificultar molt tota aquesta conservació de la fauna.
Moltíssim, no? Perquè el que fa és empitjorar encara més l'escenari que tenim. És a dir, el que tenim ara ja és complicat. Si a sobre fiquem nous desenvolupaments o noves ampliacions d'infraestructures, doncs encara es dificultarà molt més. En el cas del Pla Director Urbanístic, és fàcil en el sentit de que és la mateixa administració, no? La AMB, i per tant estem en contacte amb l'equip que està redactant el Pla Director Urbanístic Metropolità i nosaltres hem facilitat aquesta informació, per tant ells ja tindran a veure en compte. Però després hi ha altres planejaments que ja estan en marxa, no?, que s'estan tramitant i que per tant és més difícil incidir-hi, no?, com més avançat estigui el planejament urbanístic. Però, per exemple, nosaltres vam presentar aquests treballs fa recentment, a l'octubre, als ajuntaments, i ja són diversos els ajuntaments que ens han demanat la informació perquè justament estan tramitant i estan informant de planejaments urbanístics que estan en marxa. Què es pot fer? Doncs intentar garantir que el planejament urbanístic no empitjorarà o no suposarà una fragmentació més d'aquests eixos connectors, doncs, concentrant tota l'urbanització el més allunyat possible del que és l'eix connector, o preveient les zones verdes o zones que garanteixin aquesta funcionalitat. Bé, hem de confiar, i vull confiar, no?, en els tècnics i les tècniques que faran el millor que es pugui, perquè, ja et dic, la situació no és fàcil.
Doncs un estudi clau, i hem d'acabar amb aquest missatge d'optimisme, Esperem que en aquest futur doncs, tot això es tingui en compte i en consideració. Un estudi que podeu consultar, ho repeteixo de nou, a través també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'estudi de connectivitat i biodiversitat a l'àmbit metropolità del riu Llobregat. L'hem definit una mica, ens l'ha definit millor i de manera molt bona la Laura Cid, que és ambientòloga i que treballa just a l'àrea d'infraestructura verda de l'àrea metropolitana de Barcelona. Laura, moltíssimes gràcies per intervenir avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Com disposem de poc temps, escolteu ara el famós adagio d'Albinoni. Està interpretat per I Solisti Veneti, baix la batuta del Claudio Schimone. A la propera, si de bo. Thank you.
Avui el Sabies que el dediquem a la importància de la llum, i és que la llum solar regula l'existència i els cicles biològics dels diferents organismes, i és la font més important d'energia per a tots els éssers vius del nostre planeta. Les plantes, les algues i alguns bacteris són els únics organismes que, mitjançant el procés de fotosíntesi, són capaços de transformar la llum del sol en energia química i matèria orgànica base de la seva alimentació i subsistència. Segons la lluminositat de la superfície, el plàncton marí cada dia puja o baixa verticalment en busca de la llum. La duració de les hores de llum i el descens o augment de les temperatures és també un dels principals factors reguladors per moltes espècies, ja que marca l'inici de les seves èpoques d'hibernació, les migracions cap a diferents indrets del planeta, el començament o el final de les seves etapes reproductores i els canvis del seu aspecte físic i costums.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel, aquest és un ocell amb el nom curiós o estrany, almenys.
Bueno, d'entrada, dir-vos que potser us pensàveu que us havia portat un porc avui, perquè aquest soroll que fa, doncs, a vegades semblaria més un porc que un ocell. Doncs sí, això és un rascló. Aquest ocell és un rascló que fa aquest cant, podríem dir. No és precisament un cant melòdic, és un cant molt estrany. La gent que comença en ornitologia, la primera vegada que el sent, diu, però què dimonis és això que està sonant de dintre el canyissar, perquè és un ocell aquàtic, un ocell que està a zones de canyís, molt amagadís, es queda dintre de les canyes, costa de veure, i el que passa és que tu vas caminant per allà i sents aquest soroll. Moltes vegades quan ja comença a ser de nit o a primera hora del matí. És un ocell molt esquiu, molt amagadís, un ocell poc volador, gairebé no el veurem mai volar. Veure'l nosaltres, en realitat és migrador, ens arriben rasclons molt de centre Europa i, per tant, han volat centenars de quilòmetres per arribar-nos aquí, però nosaltres no el veurem mai. Estarà corrent per sota la fullaraga, per dintre del canyís, anirà menjant invertebrats, és omnívor, menja invertebrats, però també matèria vegetal, i també fins i tot algun cadàver de ratolí o alguna cosa així, doncs també se'l pot menjar. I això és un rascló.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat. Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Emma Thompson amb els animals i la natura. Emma Thompson, gran actriu britànica i guanyadora d'un Òscar, ha participat en diverses campanyes per demanar als delegats de les Nacions Unides mesures per la recuperació dels oceans. És una gran compromesa a la defensa de la natura i dels animals. Últimament ha estat participant en campanyes per denunciar com estan afectant les extraccions petrolíferes a espècies tan emblemàtiques com l'os polar. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat.
Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa i us emplacem per al proper, que serà, com sempre ja, el pròxim dissabte de 10 a 11 del matí. Això sí, i no sense abans, desitjar-vos una molt bona entrada per aquest proper 2025.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.